Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Pues hace falta educar en el feminismo porque es la educación que debemos dar a las niñas y a los niños para liberar a las mujeres del machismo, de la misoginia y del sexismo. Tenemos que educar a las niñas para que tengan poder, para que se liberen de los roles asignados, y tenemos que educar a los niños para que no participen de la opresión, para que identifiquen sus privilegios y se deshagan de ellos. Para eso lo importante es la abolición completa del género. El género les influye asignándoles su lugar en el mundo desde antes de que tengan conciencia y les va a cortar su libertad para que decidan cómo quieren ser, porque su estereotipo siempre va a pesar mucho más. Por eso las mujeres, la mayoría de ellas, son las que se ocupan de los cuidados y las tareas domésticas. Y la mayoría de los hombres se ocupan de proveer, porque así se ha construido el género, para que así sea, ¿no? Entonces, la educación, el feminismo, lo que quiere es romper con todo esto.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Líria Maranyón. Llegeixo el llibre Quan cridem els nostres noms. És imprescindible construir un model dissident del que han decidit els homes blancs, occidentals, de classe benestant, heteronormatius, amb un sistema capitalista devorador, insostenible, dolorós i inhumà. Ens han ensenyat a renunciar a qui som pel suposat bé comú, ser una bona dona, nena, mare, filla, àvia, parella. És hora d'emancipar-nos d'un sistema que ens subordina i reivindicar qui som i què volem, perquè això ens fa imparables i lliures. De com educar nens i nenes des del feminisme en parlem avui amb...
Alba Alfagema, feminista, psicòloga especialitzada en violències masclistes i autora de Quan cridem els nostres noms, guia per a l'autoconsciència i resiliència feminista. I Iria Marañón, autora d'Educar en el feminismo i Educar a un niño en el feminismo. La Marga Almirall, responsable de continguts pedagògics i infantils de Drac Màgic, ens presenta La meva mare és un goril·la. I acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
No es neix dona, s'arriba a ser-ho. Simone de Beauvoir.
Avui a l'ofici d'educar, educar nens i nenes en el feminisme, a l'Alba Alfageme, qui la va bressolar en el feminisme de ben petita, va ser la mare i l'àvia, sense consciència de fer-ho. Després va arribar la por de viure en un cos de dona, la pressió estètica, la hipersexualització, i compartir-ho amb les amigues i les grans mares feministes, que la van connectar amb una manera d'entendre la vida i el món que la va canviar per sempre, en un camí de lluita contra el patriarcat. Va conèixer les valeroses i doloroses experiències de les dones del Salvador, Guatemala, el Brasil, l'Índia, Tailàndia i Cambodja. I aquí ha acompanyat moltes dones que han viscut a la seva pell la violència del patriarcat. I de tot plegat ha extret que el feminisme salva vides de les dones i que és la millor guia per construir un món millor per tothom. Alba Alfageme, benvinguda.
Hola.
El feminisme salva vides?
Mira, jo diria que el feminisme a mi em va salvar la vida. I com a persona que he experimentat aquest canvi gràcies al feminisme, crec que el feminisme salva vides i pot arribar a salvar, a més, no? I anar salvat, en salva i en salvarà moltes si realment li fem cas, si realment aconseguim aquesta transformació feminista que ens pot oferir una millor vida a tots i a totes.
Com explicaries què és el feminisme, sobretot com aquesta experiència col·lectiva?
El feminisme, el que per mi és una experiència de llibertat, és una experiència de gaudi també, de connexió amb una mateixa i amb la resta, no? A partir d'aquests conceptes de sororitat, d'alguna forma de llibertat, sobretot des de l'expressar-te, des de qui ets, qui vols ser, sobretot, no? Sense respondre a aquests gèneres que abans estàvem escoltant, sinó des d'un lloc on realment al final tots som éssers humans i d'alguna forma respectem aquelles necessitats que tenim sense necessitat de categoritzar-los, no? És un espai on a més intenta posar al centre, sobretot per més importantíssim, la vida, una vida amb majúscules, no? Aquests elements de la nostra quotidianitat que al final són aquells que realment ens ajuden a poder gaudir d'un nivell de benestar emocional important i sobretot poder també construir una societat on, per exemple, un dels problemes que tenim és la desesperança, sabem els nivells de depressió que tenim, no?, les nostres societats, i per contra construir uns espais on la felicitat, o si més no el benestar, sigui un element capdalt. Tot allò que hem oblidat, no?, d'alguna forma per mi és la confrontació perfecta, per exemple, davant d'un món patriarcal, però també capitalista, no?, d'alguna forma el que ens posa al centre és tu què necessites, no? Tu què realment et fa sentir bé. I això, a més, ens allunya, sobretot, d'aquestes pressions, això que parlàvem, no? Tota aquesta pressió, aquesta violència estructural que estem carregant les dones ara i també històricament.
Dius, com a mare d'un nen i d'una nena, se'm continuen removent els fonaments en els quals han criat i continuem criant. I proposes a les dones un viatge personal i col·lectiu que ens ajudi a prendre consciència de qui som, com ens ha ferit aquest sistema masclista i com transmutar-lo. A veure, per on passa aquesta presa de consciència, de revisió, de reconstrucció, com a dones, com a mares, no? Aquesta mirada, el que hem viscut.
Mira, de fet, el llibre per mi és una experiència de revisió personal, eh? I una necessitat d'abocar, doncs, el que dèiem, tota una experiència, ja sigui a nivell més íntim, no? Però també una experiència d'acompanyament a altres dones i sobretot també en un moment molt important a la meva vida, que és quan sóc mare, no? Llavors, jo crec que l'experiència de la criança ens posa també davant d'un mirall, en el sentit de quins valors jo vull transmetre al meu fill i a la meva filla i realment quin model de mare i quin model de pare, al final, quin model, no? En el meu cas, un model heterosexual els estem oferint, no? Quins rols estem d'alguna forma també plantejant el nostre fill. Això el que fa per mi, per això parlo d'aquest llibre al final, és un llibre d'autoconsciència i resiliència feminista, perquè crec que per deconstruir aquest sistema patriarcal el primer que hem de fer és mirar-nos a nosaltres, entendre d'alguna forma com el patriarcat, com aquest ADN patriarcal col·lectiu que tots i totes compartim, perquè tots i totes som fills d'aquest sistema patriarcal, el tenim absolutament incrustat en nosaltres i com d'alguna forma ens hem de posar davant del mirall i començar-nos a fer preguntes, no? Perquè els nostres pensaments automàtics, com ens han ensenyat a mirar el món, tot això té un biaix patriarcal claríssim, no? I per tant, és molt important començar-nos a preguntar quin paper estic jugant jo amb tot això, quin pòsit d'aquest patriarcat tinc sobre meu, sense por. O sigui, jo fa molts anys que treballo en l'àmbit, però encara me n'adono que tinc molts tics patriarcals, molts tics masclistes, però adonar-me'n ja és el primer pas, prendre consciència ja és el primer exercici per poder-ho deconstruir, no? El problema és que pensem que vivim en una bombolla a part d'aquest sistema i jo crec que el fet d'adonar-nos, en prendre consciència i sobretot veure que hi ha una altra forma, una alternativa a educar, a criar, a ser, no? A ser en aquest món, és el que ens ofereix el feminisme.
Parles del cos de ser dones. Dius que totes les experiències que no hem gestionat acaben interferint en les nostres relacions, la nostra vida, la nostra sexualitat, les nostres parelles i fins i tot en com ens construïm. I dius que la reinterpretació de la pròpia vida és un acte clau, personal, però també polític.
Sí, perquè al final estem parlant de transformar un sistema estructural, per tant, tot allò, i ja ho han dit les grans feministes, no? També el feminisme és la política de la quotidianitat, per tant, quan nosaltres estem fent canvis a la nostra pròpia vida quotidiana, en aquesta vida més íntima, estem també, d'alguna forma, al final és un efecte, l'efecte onada, no? Quan tires una pedra, per exemple, al mig del mar, te n'adones doncs l'ona expansiva, no? I això és aquest component polític, de que els nostres canvis en el nostre dia a dia, acaben impactant d'una manera estructural, no? I jo crec que és molt important ser conscients d'això i també ser conscients de com aquest pòsit patriarcal, aquestes experiències que hem viscut, al final, si no les gestionem bé, si no les mirem, si d'alguna forma no intentem també reparar el dany que ens han fet, ens poden estar condicionant, no? A l'hora de mostrar-nos al món, a l'hora de relacionar-nos amb el nostre entorn. I això és molt important ser-ne conscients, perquè ja com a psicòloga, no? Tot allò que ens fa mal, si no ens ho mirem, si no ho treballem, si no intentem d'alguna forma curar-ho, no? Cuidar-ho també, si d'alguna forma no li donem l'oportunitat a créixer, el que fa és que ho col·loquem, jo sempre parlo com aquesta motxilla, no? I aquesta motxilla cada cop pesa més, no? I això d'alguna forma ens va fent interferències en la nostra vida i és molt important ser conscients d'això per actuar des de la major consciència possible.
Atenció, perquè en el llibre hi ha afirmacions com aquestes. El patriarcat ens empetiteix, ens assassina, ens agredeix, ens viola i ens obliga a créixer lluitant doblement per evidenciar les nostres capacitats en l'àmbit professional i que és com una guerra encoberta contra les dones i ens hi va la vida. I malgrat això, dius, que ja ho comentaves ara, i nosaltres també som filles d'això, també sí. Som filles del patriarcat, no? Com es pot viure aquesta contradicció I aquest dolor, no? Perquè el patriarcat assassina, agredeix, viola...
De fet, la principal causa d'inseguretat de les dones al món són les violències masclistes. Les violències masclistes es manifesten, no?, des d'aquests feminicidis, aquests assassinats, però també a través d'aquestes violacions, però també a través d'aquest assetjament que moltes hem pogut patir a l'espai públic, però també aquest assetjament laboral del que parlava, no?, com hem de demostrar doblement, per exemple, les nostres feines, la nostra vàlua. Perquè nosaltres, quan tu neixes amb un cos que està representat en aquest món, en el que tot ho categoritzem a través del gènere i posem l'etiqueta de nena, ja partim d'alguna forma més enrere que aquells que neixen amb cos de nen. I tot això ens va condicionar la nostra vida. De fet, per exemple, ara que estem parlant també de criança, als 12-13 anys trobem un element que per mi és molt interessant, que és el buit de confiança, no? El gap confidence, que en diuen, no? I aquí és quan ens n'adonem que nens i nenes, més o menys, sí que comencem a veure ja les diferències i les desigualtats, ja, eh? Per exemple, P3, P4, P5, però quan arriben a aquesta etapa de l'adolescència ens adonem que les noies arriben amb un nivell d'autoestima molt més baix que els nois, per tota aquesta pressió estètica, per tota aquesta pressió d'aquests estereotips, no? I d'alguna forma tot això és violència estructural, i això cal ser molt conscients, no?, d'alguna forma, de com tot això ens està afectant, perquè la violència no és únicament aquella violència física que ens agredeix, sinó tota aquesta violència simbòlica, la violència psicològica, la violència econòmica, per exemple, no?, la bretxa salarial és un tipus de violència estructural. Però alhora, com que això, una de les principals estratègies del patriarcat ha estat silenciar aquesta guerra contra les dones, per això parlo d'aquesta guerra encoberta, què passa? Que no ens eduquen des de la identificació d'aquestes violències i pensem que allò que ens passa és algo natural, és normal, no? I al final ho acabes entenent com una part de la teva experiència. Llavors, quan tu socialitzes i gràcies al feminisme te n'adones que hi ha un mirall i que el que a tu et passa també li ha passat a l'altre, l'altre, dius, hòstia, és que això no és normal. I ens està passant a totes les dones, no? Llavors aquí és on comença aquest motor de transformació individual i col·lectiva que és el feminisme.
Avui educar nens i nenes en el feminisme.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
El feminisme és un moviment revolucionari que proposa una altra manera d'entendre la vida. Alba Alfagema.
Catalunya Ràdio, en temps de suplement a l'ofici d'educar, avui l'Alba Alfageme Casanova, quan cridem els nostres noms, guia per l'autoconsciència i resiliència feminista. I en aquest llibre dius, i per combatre el patriarcat reivindiques l'assertivitat. I més coses que reivindiques, eh? Per exemple, renunciar a la renúncia com a forma d'empoderament. I reivindiques també, abans ho deies, la sororitat. Anem per parts. Assertivitat, renunciar a la renúncia, sororitat.
Mira, l'assertivitat jo crec que és una d'aquelles habilitats que en aquest món, aquest sistema patriarcal, s'ha negat a les dones, no? Aquelles dones que han dit clarament el que volien, han expressat la seva opinió, el seu punt de vista, han reivindicat els seus drets, han estat titllades de dones que d'alguna forma trencaven, no?, aquest estereotip de bona dona, va? Les dones, per això ho enllaço també amb el renunciar a la renúncia, les dones han d'estar disposades a renunciar a la seva vida, per exemple, per tenir cura, per ser unes bones mares, per poder tenir una bona cura de les seves criatures. Han de renunciar a la seva vida professional per la vida familiar. O sigui, ens han explicat, ens han ensenyat que el nostre lloc està en la renúncia, i no únicament en les nostres vides, sinó també a l'hora d'ocupar espais, per exemple, en la comunicació. Perquè sabem que una dona que té molt caràcter, que d'alguna forma es mostra molt assertiva en la defensa de les seves opinions, és titllada en moltes ocasions de... o sigui, se la menys té, a diferència que, per exemple, no diries, és que té les coses molt clares, en canvi amb una dona segurament li penjaríem altres atributs que no tindrien a veure en que té les coses clares, sinó en que probablement té problemes, és una dona que és molt irascible, és una dona que deu tenir problemes a casa seva,
malcarada,
quina tia, no? Llavors, sabem que les dones amb caràcter, com que no és el que espera el patriarcat, perquè són dones desafiants, són titllades i s'intenta apartar-les, estigmatitzant-les, per exemple, no? Per tant, jo crec que és molt important això, no? El renunciar a aquesta renúncia i ser assertives, dir el que volem, ocupar els nostres espais, el nostre lloc al món, no? I l'altre punt que parlàvem al tema de la sororitat és que, clar, quan tu te n'adones de cop i volta, comences a posar nom, que això és una de les experiències també més difícils i que més et transformen, posar nom allò que estàs visquent, experimentant o que has viscut, no? I de cop i volta te n'adones que una altra amiga, una altra companya, una altra dona també ha viscut el mateix que tu, ens fem de mirall. I quan ens fem de mirall l'un amb l'altre i que a més et posa la mà perquè t'acompanya, t'acarona, t'abraça i de cop i volta et sents, no?, que hi són les altres dones, et dona una força transformadora que és imparable. La sororitat, i no únicament la sororitat present, sinó si mirem enrere, no?, aquesta línia, no?, jo sempre parlo d'aquesta humanitat femenina, de totes aquestes dones que ens han precedit, ja sigui aquestes grans feministes, però també les nostres famílies. Entendre el que van viure i com van lluitar perquè avui en dia nosaltres estiguem on som, no? Aquesta sororitat, aquest agermanament, aquesta connexió amb les altres dones, et dona una força brutal que t'ajuda d'alguna forma a emprendre aquest camí i no sentir-te sola, no? I això és absolutament transformador.
Més coses que trobem en aquest llibre. Dius, el que pot fer més mal al patriarcat són les dones que existeixen, que resisteixen. Les dones que cridem qui som, tot i el seu intent de desintegrar-nos. I proposes transformar el món des del feminisme i parles de reparació i de dignificació. A veure, un model humà feminista que ens obri les portes a una nova manera d'entendre la cura de la vida. Quin és aquest model?
Aquest model, això de, per exemple, el tema de la dignificació és posar sobre la taula les veus d'aquestes dones que històricament, o sigui, sempre els testimonis de les dones han estat silenciats, arreu, en tots els àmbits, no? De cop i volta, com puc dignificar allò que hem viscut? Posant veu, donant espai, escoltant-nos, no? D'alguna forma, esdevenint, no? Perquè és el que dèiem, el patriarcat ens ha intentat silenciar, ens ha intentat d'alguna forma també desmembrar, no? Per això aquesta sororitat tan important que al final és com aquesta, podríem dir, aquesta cola que ens enllaça totes. Llavors, aquí hem de dignificar, no?, des d'aquest escoltar-nos, des d'aquest ser, però també, evidentment, això que dèiem, no?, de posar aquesta vida, no?, això que parlàvem abans. Jo crec que històricament tot allò que ha tingut a veure amb la part més emocional, per exemple, que ha estat molt relacionat amb lo femení, ha estat algo que, a més, ha estat menys tingut històricament, no? I això també té molt a veure amb la cura i amb la criança. Han estat temes menors, poc importants, que en l'esfera de lo públic pràcticament no s'han tocat perquè, a més, s'entenia que era algo privat, no? I aquest ha estat un dels grans problemes que hem tingut les dones, perquè hem estat relegades en un espai domèstic menys tingut, invisibilitzat, negat i que, a més, no tenia cap tipus de prestigi, no?, a nivell social, perquè a nivell social el que estava sobre la taula era el patriarcat i el capitalisme, no? Per tant, tot allò que no generava un producte, no?, que no era productiu en el sentit més econòmic de la paraula, no estava, no era valorat, no? Per tant, jo crec que el feminisme el que ens posa sobre la taula i en el centre és, ei, primer de tot, perquè el món funciona, hem de tenir cura de nosaltres mateixes, després, perquè si jo no estic bé no puc tenir cura de ningú, després tenir cura de les persones que ens envolten, val? I després construir un món on tothom es pugui sentir còmode. Llavors, clar, vivim en un món que és allò que dèiem, no? On, per exemple, l'OMS ens diu que la principal causa de discapacitat és la depressió, per tant estem en un món on la desesperança està d'alguna forma contaminant, no?, aquesta part més emocional de moltíssimes persones, els joves, no? Estem veient moltes dificultats a l'hora de construir vides, i és que probablement les vides que estem construint sota aquest paraigües que ara mateix estem visquent són vides que realment tenen poc interès a ser viscudes. Tenim unes taxes de suïcidi i de temptatives de suïcidi elevadíssimes. Per tant, no estem construint vides dignes o interessants a ser viscudes, no? I per tant, jo crec que el feminisme amb això ens resol el fet de tenir cura de nosaltres. Per tant, et dic, aquesta part més emocional, d'aquesta vinculació directa, d'aquesta quotidianitat, no? D'alguna forma, de partir d'aquí, construir la resta, però no deixar això de banda.
De fet, tu reivindiques la vulnerabilitat com a alternativa a la insensibilitat emocional del patriarcat. Quin és aquest concepte de vulnerabilitat?
Sí, jo la reivindico molt, la vulnerabilitat, perquè té molt a veure realment amb...
És estrany, això no la reivindica ningú, la vulnerabilitat.
Ara comença a haver-hi un moviment dins del feminisme que el reivindiquem, però perquè al final, quan jo esdevinc vulnerable, val, davant teu, és perquè m'estic mostrant tal com sóc. No és una vulnerabilitat que té a veure amb la feblesa ni amb la incapacitat, és una vulnerabilitat que té a veure amb estar oberta a la vida, val? Per tant, estar disposada, per exemple, a sentir, a connectar amb l'altre, està disposada a viure i a patir també. No passa res, o sigui, a viure una relació i que aquesta relació es trenqui, no? D'alguna forma, el patriarcat el que ens situa és en aquesta insensibilitat emocional, en aquestes màscares, no? En aquests personatges que construïm, que sobretot emocionalment quedin bastant distants i tenir com aquests personatges més freds, perquè allò que deien, la raó ha d'estar per sobre les emocions. La vulnerabilitat reivindica mostrar-nos i estar disposats i disposades a viure amb el que això ens porti, no? I mostrar-me vulnerable és mostrar-me oberta a la vida. I com més vulnerable mostri, més experiències tindré i més també estratègies emocionals i psicològiques aniré construint, perquè també això em farà més resilient, que és un element essencial a la vida i que per mi també és essencial i que va de la mà del feminisme.
Avui educar nens i nenes en el feminisme.
M'eduques per ser lliure.
El feminisme no és repartir-nos el pastís entre els dos sexes. És fer alguna cosa completament nova. Glòria Steninem.
Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement, Alba Alfajeme Casanova. Quan cridem els nostres noms, dius el feminisme, hi ha lloc per tothom? Si no, no seria feminisme. A veure, paper pels homes.
Aquí és molt important, també, eh? O sigui, jo crec que ara estem... O sigui, el feminisme, hi han hagut moltes onades, hi han hagut molts passos endavant, i ara crec que estem en un moment clau on realment el feminisme ha esdevingut un... Bueno, per sort, ara ja no és algo residual, no?, d'un grup de dones d'un col·lectiu concret, sinó que cada cop es va extenent més, i el que és molt important és, sobretot, que els homes també es sentin interpel·lats amb aquesta forma de viure, perquè al final el feminisme, i això, per exemple, diu Angela Davis, la definició, no?, el feminisme és aquella manera de viure en la que les dones també són persones. No hi ha res més estrany, ni les dones volen acabar amb els homes. No, el que volem acabar és amb un sistema de desigualtat que l'únic que porta és tristesa, dolor i violència sobre, per exemple, sobre les coses de les dones, però en els homes també, perquè el patriarcat, tot i que en ells els ofereix una sèrie de privilegis, i això és molt important, per això jo en aquí al llibre parlo d'aquestes cadenes d'or, perquè d'alguna forma se'ls hi regala el privilegi a canvi d'alguna forma, de la seva llibertat, entre cometes. En el sentit de dir, si tu segueixes responent, val, aquest estereotip de gènere masculí que esperem de tu, estaràs en el centre del carrer, seràs d'aquests, dels guanyadors, dels campions.
Tindràs el comandament,
sí. Seràs, no?, allò bastant, bueno, això que diem, eh?, un mascle, doncs, amb tots aquests privilegis. Si no, si comences a moure't d'aquesta fotografia, començaràs probablement a sentir el pes del patriarcat. I aquí és on jo crec que els homes han de començar a ser conscients de que el patriarcat, per molt que els ofereix, és allò que diem, no?, aquesta llibertat a canvi de monedes d'or, no? O sigui, d'alguna forma els està dient, sí, tu viuràs molt bé, però no et moguis d'aquí. Per tant, en el fons, jo m'agradaria que també es fessin la pregunta de, realment m'estic comportant com jo vull ser? Per exemple, ells viuen, i en parlen moltes ocasions, tota la pressió sexual, o sigui, realment hi ha una sèrie d'elements que tenen a veure amb una masculinitat molt concreta, no? Llavors, clar, jo crec que és molt important que els homes es comencin a donar que aquest sistema patriarcal realment els està limitant la seva llibertat i què prefereixen també al final. Per mi la llibertat és un element essencial que vull que sigui el centre de la meva vida. Si ells estan més disposats a poder tenir aquests privilegis però perdre la seva llibertat, doncs també han de valorar. Però jo crec que han de començar a entendre que el feminisme els ofereix l'oportunitat de viure des d'un altre lloc. El fet d'obrir aquestes masculinitats i que potser no hàgim de tenir una masculinitat concreta, sinó aquestes, no sé si parlem altres masculinitats o fins i tot no parlar ni de masculinitat, sinó d'una forma de viure i de relacionar-nos les persones, no? I crec que és una gran oportunitat pels homes i que els està costant molt als homes entendre que això no és una guerra contra ells. Al contrari, és una guerra contra un sistema de desigualtat, un sistema d'opressió, val? I això sí que crec que és molt important, perquè comences a veure resistències i dius, no, és que no. En el fons, jo crec que abans de tenir una actitud combativa és molt important informar-se i llegir, no? Perquè realment te n'adones que al final hi ha tot un camí també per poder fer pels homes.
Líria Marañón, autora d'Educar en el feminismo i Educar a un niño en el feminismo, ens diu com educar des de la seva perspectiva un nen en el feminisme.
Con respecto a cómo podemos educar a un niño en el feminismo, tenemos que saber que construimos a los niños para que sean dominantes y a las niñas para que sean las dominadas. Evidentemente, esto no lo hacemos de forma consciente, ni se verbaliza, pero todo nos indica que así tienen que ser las cosas, así que para educar a un niño en el feminismo debemos abolir la masculinidad, que es el género que se les impone a los hombres y que les va a construir para que sean los que ocupen los espacios públicos y de poder, para que sean insensibles, fuertes, dominantes e incluso agresivos. Por este motivo debemos educar a los niños para que sean empáticos, para que sean sensibles, cuidadores, para hacerlos corresponsables en el hogar y para que compartan sus espacios con las niñas como iguales.
No m'agraden les etiquetes.
Avui a l'Ofici d'Educar, quan cridem els nostres noms, de l'Alba Alfageme Casanova. Dius en aquest llibre, Alba, la nostra societat es caracteritza per l'analfabetisme sexoafectiu que ha soterrat el dolor de molts atacs masclistes a un oblit forçat, una violència transgeneracional que moltes dones carreguen a l'esquena i que ha portat a una banalització extrema de la violència sexual, i parles de trobar estratègies per transformar una agressió masclista limitant en una agressió masclista que és transmutada, arribar a pacificar el dolor més extrem i acabar revelant fortaleses. Aquest és un part molt important del llibre. Aquestes agressions masclistes, si s'ha patit una agressió masclista física o psicològica, com es pot ressignificar i anar a la reparació? Abans parlàvem d'aquestes dues paraules, no? Ressignificar i reparació, no? No sé si n'hi ha més ara que abans, però si més no, som més conscients ara que aquests casos existeixen. I davant d'això, quina és la resposta de la societat i com una dona pot afrontar això i sortir-ne, amb el que deies abans, no? Amb la resiliència, enfortida, i no com una víctima.
Una dada, per començar. Segons, per exemple, la macroenquesta, l'última del 2019, una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència física o sexual. Val? Aquí no compten, per exemple, l'assetjament a l'espai públic, que la xifra se'ns dispararia quasi al 100%. Per tant, les experiències de violència masclista a les nostres vides, dissortadament, val, són molt, molt, molt comunes. I totes, o podria dir quasi la pràctica majoria de les dones, podríem explicar situacions que hem viscut pel sol fet de ser dones. Què passa? Que això històricament ho vivíem, ara no és que passin més situacions de violència, sinó que ara les visibilitzem molt més, perquè les dones també ens sentim que hi ha un espai social de seguretat en la que jo puc expressar el que he viscut. Perquè fins al moment, abans, per exemple, quan jo deia, doncs, que he patit una violació o m'estan assetjant sexualment a la feina, o per exemple, no sé, podríem dir també que estic patint, no sé, algun tipus de violència psicològica per part de la meva parella, la que era qüestionada, i encara avui en dia també segueix sent qüestionada, però hi ha moltes més dones i més persones que han sumat al feminisme i intenten de construir aquest element, és la culpa. Qui és la responsable? Qui era la culpable? La dona. Avui en dia encara ho veiem, però és cert que això mica a mica anem trobant altres discursos, no? I altres elements, això que deia, jo puc expressar que estic visquent assetjament sexual a la feina i sé que hi haurà tota una part de la població que entendrà, que no em jutjarà, que no m'assenyalarà i que no hauré de fins i tot viure en la vergonya d'haver estat víctima d'aquest tipus de violència. Què passa? Aquí hi ha molts elements, aquí un dels temes més interessants, i jo per això, com a psicòloga i a més especialitzada en temes de victimologia, quan jo, per exemple, pateixo un robatori al mig del carrer, la gent a mi no em culparà, no m'assenyalarà, val? D'alguna forma no em penjaran un estigma pel fet de que algú m'hagi atracat. Però si pateixo una situació de violència masclista, encara caurà sobre les meves espatlles un element que és la culpa, que és una construcció social. Hi haurà un altre element que també caurà, que serà aquesta vergonya vinculada a l'estigma, val? Que també és una altra construcció social. Per tant, hi ha una sèrie d'elements que s'activen en aquest imaginari col·lectiu que tots i totes compartim i que és patriarcal, i que començaran a posar en dubte què he fet, com m'he comportat, de com, per exemple, com anava vestida, quin tipus de relació tenia, quin tipus de vida sexual tenia. I no únicament això, si he denunciat, si no he denunciat, si he denunciat perquè ho he fet massa ràpid o perquè he trigat massa, si en el judici ho he explicat d'una forma molt afectada, perquè encara estic afectada, i si no ho explico d'una forma afectada, com és que ho explico d'una forma tan freda? Per tant, sempre, sempre, sempre hi ha l'ombra del dubte sobre les experiències de violència que patim les dones. I això és un dels elements que més impacten a nivell traumàtic en les dones, com l'entorn les està assenyalant i no les acompanya en el seu procés de recuperació, perquè això té a veure amb la reparació social, amb el no ser cregudes. Llavors això és un element cabdal, que d'alguna forma aquí cal tenir molta consciència. Quan tu comences a treballar amb les dones, el primer que has de construir és tota aquesta construcció social, val, de tots aquests elements, per després entrar en el dolor íntim val, que t'ha fet la pròpia experiència. Però primer has de netejar, com si diguéssim, tots aquests satèl·lits, tots aquests elements que estan aquí, d'alguna forma, exercint pressió sobre el procés de recuperació d'aquestes dones. I això és molt complicat, perquè al final això depèn, no?, de fer aquesta transformació social, que, per exemple, gràcies al Me Too, al Cuéntalo, hi han hagut cada cop més experiències de dones que al final dius, ostres, a mi m'ha passat, en ella també, aquesta altra persona que és una referent per mi també ha patit violència, però mira-la, aquí també estem canviant, no?, la visió de la víctima vulnerable, aquella, que parlem aquella vulnerabilitat mal entesa, feble, insegura, incapaç, que queda traumatitzada per vida i que mai més podrà fer res, en unes dones que realment han passat una situació de violència, però que, ostres, esdevenen dones resilients, tenen força, tenen capacitat i se'n surten endavant. Llavors, poder tenir aquests referents i transmutar la idea de víctima supervivent, sobretot amb la mà d'aquesta resiliència, és clau per poder acompanyar aquestes dones i que les seves experiències, al final, tot i la duresa del que han viscut, val, que això també s'ha de treballar, sigui al final un element que pugui marcar un punt d'inflexió a les seves vides, però fins i tot que després d'haver-ho treballat puguin sortir més enfortides, perquè han pogut desenvolupar més estratègies resilients per fer front a aquella situació.
Una de les coses que expliques és que el trauma no es troba en el propi fet, sinó en la nostra consciència i el seu efecte sobre el sistema nerviós. L'experiència queda com atrapada a les xarxes neuronals. I parles molt de la importància de connectar amb el cos per identificar els nusos emocionals. No? Abans parlaves de la culpa, la por, la vergonya, molt lligada a l'honor. No? Aquest treball amb el trauma i com desfer aquests nusos.
Sí, això és importantíssim, perquè clar, estem parlant de situacions que la major part d'elles generen un impacte traumàtic molt important i històricament, el que dèiem, tota aquesta part més psicològica, més de l'experiència interna, no?, davant d'aquest fet traumàtic, havia estat com molt invisibilitzada. De fet, per exemple, veiem en el sistema judicial com la falta d'informació sobre aquesta matèria el que fa és que es revictimitza moltes dones en el sentit de com és que no recorda amb exactitud allò que li va passar. Bueno, perquè el fet traumàtic, això que diem, no?, en moltes ocasions hi ha doncs, totes aquestes xarxes neuronals que atrapen, imaginem-nos, determinats elements del propi record perquè no sigui tan intens i perquè nosaltres puguem seguir fent la nostra vida i puguem sortir endavant. No?
Sobreviure.
Mm. Sí, al final aquests mecanismes de supervivència emocional que són molt efectius i que llavors amb teràpia es van treballant i a mesura que vas treballant també van emergint més records, el sistema judicial històricament els ha titllat com elements que resten credibilitat al testimoni de les dones. Per tant, a veure, saps allò que dius el món al revés? Doncs això. Llavors, és molt important parlar del trauma perquè hi ha moltes dones que quan els hi expliques tot això i aquestes xarxes neuronals i la necessitat de connectar amb el cos i la nostra memòria traumàtica a través del cos, comencen a entendre moltes coses perquè no hi ha cosa que sigui més dolorosa que no entendre el que t'està passant. La incertesa, com diuen, és el pitjor estat de l'ànima. Quan tu pots explicar-los, mira, el que t'ha passat és això, tal, posant nom el que estan visquent, sentint, això t'ajuda d'alguna forma, no?, a començar aquest procés de recuperació. I jo crec que hi ha tota una part molt important al llibre que parla del trauma i crec que és molt, i ho vaig fer d'una forma com molt pedagògica, també perquè crec que això que diem, no?, posar nom a tot allò que ens passa ens ajuda a també identificar en quin moment estem. No?
I cura, no?, també.
Totalment, és absolutament reparador perquè el trauma, és això que dèiem, no té tant a veure amb el fet. Jo hi ha dones que he treballat amb elles i potser al cap de 7-8 sessions m'han explicat realment el que els va passar. Perquè no és tan important el que t'ha passat, sinó com tu has viscut, com tu has processat i com tu estàs significant. Per això és allò tan important de ressignificar, de construir en aquests elements culturals que parlàvem de la por, la vergonya, la culpa i començant a connectar amb el teu cos i sentint realment que allò que t'està passant forma part del procés de recuperació. Val? Per tant, això és el que tu dius. És molt sanador, és tenir cura, és tenir en el centre, no?, d'alguna forma, la teva experiència.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar, educar nens i nenes en el feminisme.
Si em tractes malament, no seré el teu amic.
Els rols masculins i femenins no estan fixats biològicament, sinó que estan socialment construïts. Judith Butler.
La Iria Marañón, autora d'Educar en el feminismo i Educar a un niño en el feminismo, ens diu com educar una nena en el feminisme.
Y para educar a una niña en el feminismo, lo que tenemos es que abolir la feminidad, que es el género que se le impone a las niñas. que va a construir a las mujeres para que sean sumisas y complacientes, para que se dediquen a los cuidados y a las tareas domésticas y para explotar su sexualidad. Por lo que la educación que debemos darle a las niñas debe alejarse completamente de este estereotipo. Necesitan referentes, mujeres que hayan hecho diversas aportaciones a la humanidad. Necesitan refuerzos para que no proyecten su vida en pareja y con hijas e hijos como única alternativa. Es importante educarlas para que sean independientes y autónomas y para que no busquen la aceptación de los niños y los hombres. De esta manera es la única forma en la que tendremos una sociedad un poquito más justa.
Doncs això el que ens diu la Íria Marañón, i l'Alba Alfajeme Casanova ens diu que es perpetuen les agressions masclistes entre les noves generacions, tot i que denuncien més. Quina és la pedagogia que caldria, tant el que és a l'aula, a les places, al carrer, a la família, per canviar aquesta cultura del patriarcat i educar els nostres fills, nois i noies, en el feminisme, educar-los diferent?
Jo crec que és molt important, per exemple, visibilitzar, no?, totes aquestes... O sigui, jo, per exemple, quan treballo a la universitat o vas a fer xerrades a instituts o a les escoles, quan les nenes, les noies, les dones comencen a explicar, per exemple, les seves experiències, comences a veure com la cara dels nois, per exemple, no?, dels nens que estan escoltant-les, els hi va canviant, no? I és com... prenen consciència de, ostres, el fet de que jo t'hagi dit tal, que et miri així o que et faci, no sé, un determinat comentari, realment t'impacta d'aquesta forma. Llavors jo crec que és molt important que establim aquests espais de diàleg, no?, que com molt bé deia la Íria, en aquest objectiu, no?, d'abolir també aquests gèneres tan estereotipats, no?, d'alguna forma, perquè al final és això que dèiem, construir aquesta capacitat també d'empatia, de posar-me al lloc de l'altre. I aquí, jo sempre ho dic, i cada cop ho veig més clar. Les dones patim aquestes violències masclistes, no? D'alguna forma ens hi va la vida, allò que dèiem. Però realment el problema de les violències masclistes, qui té el problema són els homes. Per tant, no és un tema de dones. Al contrari, qui està exercint perquè tu et recuperes d'una agressió, però és que aquell home, aquell noi, aquell jove, aquell nen, pot ser que torni, probablement, a agredir una altra dona, una altra noia. Per tant, és importantíssim fer aquest treball, primer, conjunt, també per separat, que també està bé que treballar amb les noies, i sobretot treballar amb els nois. Per mi és un dels grans reptes, no?, que ara se'ns presenta al davant, no? Com podem deconstruir, com podem, d'alguna forma, allunyar-los d'aquests privilegis, d'aquest poder, d'aquesta societat que posa al centre la competitivitat, no?, i no, per exemple, la cooperació, no?, i d'alguna forma també aquesta falta, en moltes ocasions, jo per exemple, l'educació afectivo-sexual, que té molt a veure amb aquests estereotips, on situa els homes, no?, en aquest espai d'haver de dominar, de controlar aquesta fredor. Jo crec que tot això és un element que, si anem a la base inicial, podem realment transmutar, no?, d'alguna forma, tergiversar, no?, absolutament aquest sistema de rols que és absolutament, que ens segresta les nostres vides i és tan, és absolutament nociu per tots i totes.
Tu parles d'ajudar-los a identificar aquestes microagressions, no?
Sí, d'aquestes agressions o aquestes violències més quotidianes que se'ls dona en moltes ocasions poca importància, és com, per exemple, hi ha un estudi que es va fer fa poc on es deia que el 30% de les noies universitàries, i poso aquest col·lectiu en concret perquè hi ha gent que encara pensa que això té a veure amb el nivell acadèmic, que no té res a veure, això el masclisme no entén ni de nivells acadèmics, ni de nivell social, ni de lloc d'origen, però, per exemple, en aquest cas, el 30% de les noies, la seva primera experiència sexual havia estat forçada. Quantes noies no tenen una relació de parella i en moltes ocasions s'han trobat practicant sexe quan elles no volien, o determinades pràctiques quan no volien? Llavors, aquí és molt important que elles identifiquin això, però també és molt important que els nois identifiquin que el fet de, per exemple, i això treballo, per exemple, amb els meus alumnes a la universitat, quan jo surto de festa, si tu tens la idea d'avui la invito a dos xupitos o a dos copes i quan vagi borratxa aquesta nit me l'emporto perquè així tindré sexe amb ella, això és una violació. Si tu has de buscar que l'altre no estigui conscient, que no estigui bé, d'alguna forma aprofitar l'oportunitat, aquesta situació en la que ella no pot dir no, és que això és una violació. I no ho dic jo, o sigui, el Parlament Europeu està demanant, per exemple, a l'Estat espanyol que canviï de la seva legislació conceptes com abús, perquè això, el que diuen, quan una persona té relacions sexuals quan ella no vol, en contra de la seva voluntat, és una violació, encara que no s'utilitza la violència física ni cap tipus de violència verbal, per exemple, no? I aquí ens queda un llarg recorregut, perquè moltes dones, moltes noies ens expliquen situacions d'aquest tipus de violència que han condicionat les seves vides.
Escriu l'Alba Alfajeme: els feminismes representen un dels canvis polítics, socials, educatius, econòmics i humans més revolucionaris dels darrers segles, un moviment col·lectiu que no té aturador i del qual podem formar part, una revolució intergeneracional que vol acabar amb un sistema que només entén la violència i l'opressió. El patriarcat violenta, mentre que el feminisme pacifica la vida. Si voleu una, ara que estem en temps de vacunes, una vacuna d'autoconsciència feminista, busqueu aquest llibre, Quan cridem els nostres noms, d'Alba Alfajeme, Guia per l'autoconsciència i resiliència feminista. Un llibre que us hem de dir que no té pèls a la llengua, és a dir, dius les coses pel seu nom,
sí.
Molt clarament, molt contundentment, el teu missatge. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar, Alba Alfajeme, i recordeu aquest llibre imprescindible.
Moltes
una
gràcies.
Abraçada.
Una
Moltes
abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Ha rebut el Premi Infants Terribles en el darrer Festival Internacional de Cinema de Gijón i ara s'estrena als cinemes. La meva mare és un goril·la. Ens en parla la Marga Almirall, responsable de continguts pedagògics infantils de Drac Màgic.
La pel·lícula La meva mare és una goril·la narra la història de la Jana, una nena que té 8 anys i que viu en un orfenat i que desitja amb molta il·lusió ser adoptada. Un dia els seus desitjos es fan realitat i resulta que qui vol adoptar-la és ni més ni menys que una goril·la. Ben aviat, totes dues s'adonen que tenen moltes més coses en comú de les que pensaven i així comencen una vida plegades en la que hauran de superar molts entrebancs per poder seguir juntes. La pel·lícula és una adaptació animada de The Ape Stars, la guardonada novel·la de Frida Nilsson. La directora, Linda Hambach, explica que es va enamorar d'aquesta història perquè ella mateixa també és adoptada i que, per tant, el film té alguns apunts autobiogràfics, com per exemple que va dibuixar la nena protagonista amb alguns trets semblants als d'ella mateixa. L'animació està feta en dues dimensions i combina fantàsticament bé els personatges pintats a mà amb el disseny dels fons, que són preciosos. Es tracta d'una pel·lícula dolça i plena d'aventures, que és, a més, un cant a la lectura, perquè la goril·la és una grandíssima lectora que té més de 3.000 llibres a casa. I, sobretot, es tracta d'una història que parla d'aquelles persones que senten que no encaixen i també ens narra una manera d'estimar diferent.
La Jana ha viscut a l'orfenat La Ginesta tota la vida.
Compte.
Però un dia passa una cosa inesperada.
Oh, no.
I la vida de la Jana canviarà per sempre.
I no t'oblidis de rentar-te les mans.
Benvinguda a casa. Sí, sí que parlo, sí. Digue'm, goril·la. Que bé! El Tord Mortar vol comprar la botiga a casa nostra i vol construir un parc aquàtic gegant. No li vendré mai!
Oh? Condueix la nena?
Puja! Què està passant?
Estaràs d'acord amb mi que no és raonable deixar la Jana en una deixalleria amb una bèstia salvatge com tu?
He acampat aquí un munt de vegades. Vull que recordis aquell lloc.
Mama, no em deixis anar.
Això mai. No et deixaré mai.
I sentim, què li ha semblat al Jan?
M'ha agradat la pel·li de La meva mare és un goril·la perquè es col·loca la pell d'una nena que es diu Jana, que està en un orfenat des de tota la seva vida. Llavors arriba un goril·la i la Jana és l'única de tots els nens i nenes que no surt corrents i cridant com els altres. I aquell goril·la adopta la Jana. Llavors, la Jana i la goril·la s'estima molt, acaben sent com carn i ongla. M'ha agradat la pel·li perquè és una relació entre mare i fill, ja, una vida que hi ha complicacions, però se les arreglen i tenen bastantes aventures i fan coses divertides. L'ofici d'educar, paraula de gat.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar que ens ha portat avui el Jaume Centelles és Tancho, de Luciano Lozano, un llibre amb volves de neu a la portada.
És preciós, és un llibre preciós.
Què explica aquesta
ideal,
història?
Ideal per aquests dies d'hivern, que fa tant de fred. Escolta, és una història basada en fets reals que jo recomano que comenceu per la guia de lectura que hi ha al final, perquè et dona moltes pistes, perquè això va passar al Japó l'any 1924, que semblava que les grues, que és una mena d'ocells, unes aus grans com les cigonyes, que tenen una altura de metro i mig i una envergadura amb les ales esteses ben bé de 2 metres, i viuen com 50 anys i mengen molt, 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 van arribar un cert hivern, ja al novembre arriben, van arribar a una illa que es diu Hokkaido, al nord del Japó, una parella de grues. Llavors un nen, que es diu Tancho, precisament que Tancho vol dir, en japonès vol dir grua, i fa referència a aquestes grues que tenen al cap una taca vermella. Són unes grues molt diferents de les que veiem per aquí. Llavors, aquest nen va quedar enamorat o fascinat pel ball que fan, aquest ritual d'enamorament que fan les grues, que fan com sons, es mouen, dansen, és formidable. I els hi va donar de menjar. I l'hivern següent van arribar la mateixa parella de grues, però ja venien amb una cria. I així, mica en mica, ell els hi donava de menjar amb la mà, una cosa inversemblant, i la població de grues va anar creixent. Gràcies a l'estima que tenia ell cap a aquestes bèsties, que els hi donava de menjar des del novembre fins al febrer o març, quan marxaven, formidable. I explica el llibre tota la vida d'aquest home i com es va recuperar aquesta població d'aus migratòries. Les imatges són del Luciano, que explica ell que va estar allà al Japó visitant tota aquella zona i va quedar també fascinat per les grues, que són un símbol, i de fet al Japó hi ha una associació que es diu, no recordo com es diu, que aporten diners perquè aquestes bèsties, aquests animals, puguin continuar venint cada hivern a la illa d'Hokkaido. Grua. Tancho vol dir això, grua, precisament, en japonès. Per aquesta taca, per això el nen que surt a les imatges sempre porta un gorro o una boina, un barret, sempre amb aquest toque de color vermell. Les imatges són fantàstiques i el llibre com a objecte és preciós. Fixa-t'hi, toca-li la portada, veuràs que té aquest tacte...
Com rugós.
Fantàstic. Ho cuiden molt en aquesta
editorial. Com si poguessis posar la mà dins el paisatge.
Sí, no, i els colors, el blanc, tot. És un llibre bonic per llegir-lo, disfrutar de la història i després investigar realment sobre aquestes històries que ens explica. I, bueno, ja si teniu traça, doncs, agafar una mica un paper i muntar-te una...
Com el que ens has portat.
Una grua, que això tampoc és molt complicat, eh? És qüestió d'una mica de paciència i després el penges o el regales, que encara millor.
Tancho, de Lucio Luzano, de Kiara Books, i la pregunta avui que us fem és què significa Tancho en japonès?
En japonès, sí, Tancho.
A veure, què vol
tancho,
dir?
Que és molt fàcil, és molt fàcil.
Sí, va. Tancho, que busquin o que recuperin, sí, aquest àudio, sí, o que facin una mica de
és
recerca. Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge.
I la guanyadora del l'any passat? Ai, del passat, perdó. De la setmana passada?
La setmana passada la guanyadora va ser la Sara Arjona, que la felicitem i l'aplaudim i l'estimem molt i li agraïm que hagi participat en aquest concurs dels llibres per somiar. Recordem la pregunta d'avui. Al voltant d'aquest llibre, Tancho, de Luciano Lozano, la pregunta és què significa Tancho en japonès? Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat.
I agraïm als que participen, que ens fan molt contents.
Sí, i Jaume Centelles, una abraçada.
Igualment.
De grulla.
De grulla,
avui de grulla.
Sí,
de grulla.
Quin
soroll fan, les grulles? Quin soroll fan?
De trompeta.
Això. Gràcies, Jaume.
De trompeta.
Petons.
Ciao.
Fer esport amb calma a la ment.
I avui voldríem acabar fent un triple reconeixement. Als docents, que feu una vegada més mans i mànigues per garantir l'escola presencial i telemàtica, el que sigui, desbordats pel bombardeig de casos Òmicron. Agraïment també a les famílies, que fem l'impossible per acollir tots els positius i confinaments que ens arriben i seguir endavant. I sobretot un agraïment a les criatures i als adolescents, que novament han estat aïllades, amb mascareta, a l'habitació de vegades, acceptant tendre i pacientment una pluja de confinaments amb tota la resignació del món. Tant de bo això s'acabi ben aviat. I de nou, una de les grans lliçons de la pandèmia és el valor de la cura als que estimem, homes i dones. Cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. I la setmana vinent, les conseqüències de l'emergència habitacional per joves i criatures. Us deixem amb la Marala. A Trenc d'Alba, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Gràcies, Roger. Bon diumenge.
Una abraçada, Elisabet. S'acosten els senyals horaris. Reprenem el fil.
Selves, passa fum, fosca, falaguera. Té un cambuix, canta l'alçant. Paia verge, que el sol esquinça i regalims de fil d'aram. Tararairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair